l'esport del punt.
Carlos Cameni té la malària, però que ningú no s'espanti, ja que és molt lleu, el pitjor ja ha passat i fins i tot sembla que demà ja podrà entrenar-se amb els seus companys. Ara ens ho aclariran. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui s'ha sabut de forma definitiva el motiu dels problemes de salut de Carlos Cameni que li han impedit incorporar-se fins ara a la pretemporada de l'Espanyol.
I com explicaves, Cameni té una malària lleu, tal com han revelat els cultius que li van fer a finals de la setmana passada. Cameni va agafar la malaltia per la picada d'un mosquit al Camerun durant les seves vacances. La malària de Cameni és tan lleu que per això ha costat tant de diagnosticar. Les proves que li van fer la setmana passada van durar negatives i, de fet, es va descartar llavors que tingués qualsevol tipus de malaltia tropical. Han calgut els cultius per confirmar el diagnòstic. Cameni ha estat aquest matí a la ciutat esportiva de Sant Adrià i se l'ha vist bé, tot i que ha perdut força pes. El metge del primer equip, el doctor Ignasi Sitges, ho ha explicat així.
Bueno, el problema de la malària és que hi ha un període d'incubació que són de 8 a 30 dies. Val? Llavors no dona pistes fins que arriba. Llavors el seu debut va ser, com ja havíem parlat al seu moment, com un problema gastrointestinal que podíem tenir nosaltres. No ha fet grans febrades, no ha fet grans descomposicions, no ha fet grans vòmits, no ha fet un gran decaïment. Vull dir, ja l'heu vist vosaltres, si fos una malària important no estaria aquí amb nosaltres el Carles, lògicament.
Hem de dir que la malària no és contagiosa, només hi ha risc de contagi en el cas d'una dona embarassada al seu fill i que Cameni està pràcticament del tot recuperat. Després d'una setmana en què s'ha trobat força malament, demà mateix ja començarà a entrenar-se per agafar la forma el més ràpid possible.
A partir de demà comença a entrenar, lògicament, fora de l'equip per fer la seva pretemporada i el dilluns que ve se sometrà a fer una prova, una ecografia abdominal, que ens demostra que totes les vísceres abdominals estan normals sense cap complicació de la malària, que és el que ha de sortir, s'integrarà amb l'equip al 100%. Vull dir, està molt bé, porta 3-4 dies sense problemes, sense febre, sense cap problema gastrointestinal.
Encara sense Carlos Cameni, els jugadors de l'Espanyol han tornat avui als entrenaments a la ciutat esportiva de Sant Adrià abans de marxar aquest divendres cap a Manchester per jugar a Old Trafford al partit estrella de la pretemporada. La novetat avui a Sant Adrià ha estat l'argentí Román Martínez, que ha fet el primer entrenament amb els seus nous companys.
Veurem demà quins jugadors de l'Espanyol s'entrenen més a prop o més lluny de Carlos Cameni. Fa uns minuts que ha començat una reunió de la reduïda junta directiva del Barça, una reunió on precisament es podria donar la llum verda a la incorporació de nous directius i d'on també s'espera que surti la data de la pròxima i decisiva assemblea. Instal·lacions del Barça, Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Deu ser una de les reunions del Barça dels últims anys amb menys directius.
10 directius després de les 8 dimissions de fa unes setmanes, una reunió que ha de servir bàsicament també per ampliar aquesta actual junta directiva del Barça. 2 temes importants sobre la taula. D'una banda, fixar la data de la pròxima assemblea de compromissaris. D'una altra banda, nomenar aquestes noves incorporacions a nivell directiu. Els directius presents avui al Camp Nou, reunits des de fa mitja hora, parlaran sobre la data de l'assemblea de compromissaris. No és segur que de la reunió que s'està produint ara mateix en surti la data definitiva. Hi haurà debat, però no és segur, no ens asseguren que surti la data definitiva. L'assemblea, recordem-ho, ha de ratificar la figura del president Joan Laporta després de la crisi directiva de fa una setmana. Joan Laporta posarà a l'abast dels compromissaris el seu càrrec. Decidiran si ha de seguir o no com a president del Futbol Club Barcelona. Segons el mateix president del Barça fa unes setmanes, aquesta assemblea no serà el mes d'agost, això encara s'haurà de veure. La junta directiva té la intenció que sigui en dia de partit a l'estadi, no un partit entre setmana, i ens situaríem el mes de setembre en el primer o en el segon partit del Barça aquesta temporada a l'estadi, 14 de setembre o 24 de setembre, el dia de la Mercè, que és dimecres, però que és dia festiu. També s'han de nomenar, o almenys debatre, la incorporació d'aquests nous directius. Recordem, en van dimitir 8, s'han de cobrir aquestes vacants, com a mínim s'han de nomenar 4 nous directius. Avui a la tarda, a les 7, quan comparegui el vicepresident Alfons Goday, en principi hauríem de conèixer alguns noms d'aquests nous directius del Futbol Club Barcelona.
A tot això, Xavi, Oleguer ha viscut els últims minuts com a jugador del Barça avui.
Sí, ha passat pel Camp Nou a recollir les seves coses personals, a buidar la taquilla i ha marxat cap a Amsterdam per incorporar-se a la disciplina de l'Ajax per firmar el seu contracte amb el conjunt holandès per les pròximes 3 temporades. Avui ha passat pel Camp Nou, s'ha acomiadat dels seus companys i això deia d'Oleguer Presas, un jugador que va coincidir des de l'època del filial, Andrés Iniesta, que l'ha reivindicat com a futbolista.
He pasado unos años muy buenos con él. He coincidido también en el filial. Como compañero es un 10 y como jugador creo que bueno, los últimos 2 años quizá no ha jugado tanto, pero hay que recordar que en los años donde se han conseguido cosas, Oleguer ha sido un jugador prácticamente titular, ¿no? En el Barça de las Ligas y la Champions.
Andrés Iniesta, que avui s'ha sumat a la reivindicació a favor de Samuel Eto'o que havien fet en d'altres dies, en dies anteriors, Xavi Hernández i Leo Messi. Diu Iniesta que si fos per ell, el camerunès seguiria al Camp Nou.
Como amigo y compañero, a Samu siempre lo quiero tener a mi lado. Pienso que si no es el mejor jugador del mundo en su posición, pues está entre los 3 primeros, ¿no? Por lo tanto, ojalá ahí pueda estar con nosotros. Luego ya las demás cosas no se pueden controlar. Pero mi deseo, pues, primero como amigo y segundo como compañero de fútbol, ojalá y pueda estar con él.
Passen 2 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt. Xavi, bona tarda.
Adéu-siau.
Els rellotges Cronos marquen el pols de l'actualitat.
Cronos t'ofereix una col·lecció variada de models que s'adapten al teu estil, des d'atractius rellotges de disseny fins als cronògrafs esportius més intrèpids. Deixa't seduir per les col·leccions Cronos. Només a les millors joieries.
Carlos Sastre és l'esportista que més elogis acapara avui arreu del món. Aquest ciclista de 33 anys va guanyar ahir la cursa més important del calendari, el Tour de França, i ho va fer amb un equip que sembla fet a la seva mida. La curiositat ha volgut que pugés a dalt del podi dels Camps Elisis amb la samarreta del conjunt danès CSC, és a dir, les seves mateixes inicials, C de Carlos, S de Sastre i C de Candil. Marxem cap a la capital francesa, on el nostre enviat especial ha buscat la connexió catalana d'aquesta gran victòria. Catalunya Ràdio, Ricard Boigas, bona tarda.
Bona tarda. Carlos Sastre ha guanyat un Tour després de disputar 18 grans voltes. Amb 33 anys ha aconseguit pujar al podi dels Camps Elisis de París vestit amb el mallot groc. El massagista català Alex Sanz treballa amb Sastre des que el corredor d'Àvila va fitxar pel CSC.
És una persona molt senzilla, molt senzilla, molt honesta, li agrada sempre la veritat per davant i molt agradable. Vull dir, es volca amb els seus companys, sempre pensa abans amb els altres que amb ell mateix. Potser també aquest punt d'egoisme que li faltava, igual el que li hagués fet guanyar més, però la veritat és que és una persona super senzilla i després des de la broma, li encanta fer conya i broma, com ningú.
El corredor de Montroig del Camp, Xavier Florencio, manté una amistat amb Sastre des que van coincidir a l'11. Des d'aquell moment, Florencio diu que ha estat un dels veterans del gran grup que sempre l'ha aconsellat bé.
És una persona que, a veure, sap estar en tot moment, a l'hora del cachondeo és el primer, a l'hora d'estar seriós també és el primer, ja et dic, té molta sang freda, sap afrontar les coses tal com són i ja dic, no s'ha ficat en cap moment nerviós. Quan tenia un minut 34 li vaig preguntar si era suficient avantatge el que tenia sobre l'Evans i em va dir que estigués tranquil, no? Que ell ho faria el millor possible i que si guanyava bé i que si no, pues també, no?
Sastre passarà la història per guanyar el Tour del 2008, el primer que s'ha fet al marge de la Unió Ciclista Internacional.
Carlos Sastre ha marxat avui cap a Bèlgica per col·laborar en un acte benèfic i disputar un parell de criteriums. Fins dimecres no podrà celebrar la victòria a El Barraco, un poblet de la província d'Àvila, que deu tenir algun secret perquè n'hagin sortit ciclistes tan reconeguts com ara Ángel Arroyo, el Xava Jiménez o el mateix Carlos Sastre. Josep Antonaís sembla que ha descobert aquest secret.
Un secret que es troba en el cognom Sastre, i és que el pare de Carlos, Víctor Sastre, és l'impulsor d'una escola de ciclisme al poble, la Fundació Víctor Sastre, de la qual han sortit molts ciclistes de gran nivell.
Yo llevo 26 años con con la fundación, bueno, con la fundación llevo 5 años, anteriormente en la escuela, y llevo 26 años trabajando para la juventud. Pero vamos, diferente al triunfo de Carlos, pues si me corresponde algo, pues será que simplemente que montaron en bicicleta, posiblemente porque yo puse en marcha aquella escuela, y entonces, bueno, pues ahí han pertenecido todas estas figuras que hemos hablado tantas veces, ¿no?
Entre els seus productes més destacats, a més de Carlos Sastre, hi ha Paco Mancebo o José María Chava Jiménez, excampió estatal de ruta i guanyador de la muntanya a la Vuelta. Chava, cunyat de Carlos Sastre, va morir el 2003 després de perilloses incursions en el món de les drogues. Víctor Sastre diu que sempre està en el present, en el seu pensament.
Chava está ahí, es imborrable de nuestra mente y será para todo el resto de la vida, porque él nos dio mucho al ciclismo y nos dio mucho a todos, ¿no? Y entonces eso, pues Carlos lo ha tenido presente y por lo que significaba y por lo que nos dio.
La Fundació va agafar el relleu de l'escola Ángel Arroyo, que el mateix pare de Sastre va crear fa 26 anys en homenatge a un antic guanyador de la Vuelta a Espanya, desqualificat després per un polèmic positiu en un control de dopatge i també nascut al poble. Arroyo, que també va ser segon en un Tour de França, explica els secrets de El Barraco.
Cuando empecé yo a montar, que no se sabía lo que era una bicicleta, y de salir, por ejemplo, siendo ya profesional, estoy hablando, ¿no? Que salía así a hacer preparación física en invierno y me veían correr y casi la gente le daba por ponerme un chaleco de fuerza como si estuviera loco, ¿no? Pues las cosas se han transformado y ahora todo lo contrario, ¿no? Ahora la gente pues lo ve con buenos ojos y ¿qué tiene? Pues algo especial puede ser la naturaleza, que tiene subidas, bajadas. Yo creo que hace todo para que un ciclista sea un ciclista duro, ¿no? Un ciclista tour, como ha sido el caso de Carlos, ¿no?
Tot el poble respira ciclisme i el cap de setmana, amb motiu del final del Tour, l'Ajuntament ha tingut instal·lada una pantalla gegant a la plaça Major. José María Manso, l'alcalde del Barraco, explica com ho estan vivint.
Están viviendo con alegría, con emoción, porque como acabamos de decir, pues esto ocurre pocas veces, ¿no? El ganar un Tour, pues yo creo que Carlos ha puesto una guinda a su carrera deportiva.
Roger Federer, 6.605 punts. Rafa Nadal, 6.305. El tenista mallorquí mai havia estat tan a prop de ser el jugador número 1 del món. Jaume Boix, bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Tots dos jugaran aquesta setmana al torneig de Cincinnati, als Estats Units, i per primera vegada en molt de temps Nadal depèn només d'ell mateix per superar el jugador suís.
És qüestió de dies, o més ben dit de setmanes, que Rafa Nadal passi a liderar la classificació ATP destronant Roger Federer, líder indiscutible durant 236 setmanes consecutives. De fet, si no fos pels Jocs Olímpics, Nadal podria ser número mundial d'avui en 8. Tot passa per Pequín i pel Master Series de Cincinnati, que comença avui, i en el que Federer defensa 500 punts com a campió de fa un any i Nadal només 5 com a perdedor de primera ronda. A la classificació de l'ATP d'avui, comptats els punts del Master Series de Toronto, que va guanyar Nadal, Federer és líder amb 6.405 punts, 300 més que Nadal, que supera per primer cop la cota 6.000. Nadal s'ho agafa amb la tranquil·litat del que sap que això és fruita madura, que acabarà caient pel seu propi pes.
La meva intenció és intentar jugar un bon torneig a Cincinnati sense pensar en el número 1. Si algun dia sóc el número 1 serà una notícia important per mi, però encara sóc el 2 i he de continuar jugant el meu millor tennis.
La lluita entre Federer i Nadal pel domini de l'ATP dura des del juliol del 2005. Després de 157 setmanes de lluita, Nadal ja no depèn del que faci Federer per convertir-se en el nou número 1 del tennis mundial. En té prou amb ser finalista a Cincinnati si Federer no guanya el torneig, encara que l'ATP no donarà la nova classificació oficial fins al proper 18 d'agost, que ja hi haurà campió olímpic perquè el torneig olímpic dona 400 punts al campió a partir d'aquest any. Rafa Nadal va sumar ahir a Toronto el 7è títol de la temporada al derrotar l'alemany Nicolas Kiefer per 6-3 i 6-2.
Sempre és un partit dur. El resultat sembla més fàcil del que ha estat el partit. Estic molt content d'haver guanyat un altre títol, el primer d'aquest any en pista dura, aquest important torneig Master Series de Toronto. És molt important haver guanyat aquí.
A Cincinnati, Nadal debutarà dimecres contra el guanyador del partit entre l'alemany Benjamin Becker i el francès Florent Serra. Federer ho farà contra el guanyador del partit entre el suec Bjorkman i l'americà Ginepri.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín a Catalunya Ràdio.
A Pequín fa 10 dies que no veuen el sol. La culpa la té la contaminació, que no s'ha reduït, o s'ha reduït molt poc, malgrat les fortes mesures adoptades. El govern xinès té previst un nou pla que inclou el tancament d'empreses. Marxem cap a la capital xinesa. Catalunya Ràdio Pequín. Nando Zanoguera, bona tarda.
Bona tarda. Xina comença a reconèixer que no està corregint els nivells de contaminació de Pequín, malgrat els immensos esforços que està fent. Fa una setmana va entrar en vigor un paquet de mesures que va treure de la circulació la meitat de cotxes particulars de la ciutat, més d'un milió i mig, i va obligar a paralitzar totes les obres que s'estaven fent. Però amb això no n'hi ha hagut prou, i aquest cap de setmana les medicions han superat en un 20% els estàndards desitjats. Amb això ha ajudat que fa més de 10 dies que no plou, no s'ha netejat l'atmosfera, i durant aquest temps una tala grisa ha cobert la ciutat i no s'ha pogut veure el sol. Preocupats per tot això, les autoritats xineses estan estudiant mesures d'urgència per reduir fins a un 90% el trànsit de cotxes particulars i forçar el tancament de més fàbriques. Els experts recomanen que a partir del 6 d'agost, dos dies abans que comencin els jocs, els cotxes particulars només circulin una vegada cada 10 dies, quan l'última xifra de la matrícula coincideixi amb l'última xifra de la data. Les mesures es podrien aprovar els pròxims dies. Es tracta d'evitar la imatge d'atletes fent servir màscares durant la marató o d'una cerimònia d'inauguració deslluïda per culpa de la contaminació atmosfèrica.
Entrem ja a la recta final del programa i ho fem parlant de bàsquet. El Rico Manresa ha fitxat l'escorta italo-argentí Javier Bulfoni per a les dues pròximes temporades. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Bulfoni ha jugat a Lleó, però volem saber més coses d'aquest jugador de 32 anys.
Doncs que tot i els 32 anys, la temporada passada va ser la seva primera a l'ACB i que malgrat tot va sorprendre amb unes xifres solvents en atac, 14 punts de mitjana per partit. Una de les raons per les quals doncs, el Rico s'ha fixat en Bulfoni és precisament la seva facilitat anotadora. Ja Jaume Ponsarnau, entrenador del Rico Manresa, espera que Bulfoni contribueixi a omplir el buit anotador que deixa l'escorta Rafa Martínez amb el seu fitxatge pel Pamesa.
Volíem que una miqueta entre tots els jugadors que fitxéssim i els que teníem cobrissin totes aquelles coses que ens estava portant el Rafa, i una, sens dubte, era la natació, i el Bulfoni en aquest sentit és un jugador que ens pot cobrir les expectatives de natació que amb les que ens ha deixat el Rafa.
El jugador serà presentat demà a Manresa en roda de premsa, tot i que Bulfoni ja és a la capital del Bages avui, on ja busca domicili per d'aquí a poc més d'una setmana, que és quan comencen els entrenaments de pretemporada.
Hem parlat fa uns minuts del Tour de França, però ara volem tornar a parlar de ciclisme, i és que ahir un nen o un jove de només 9 anys va quedar a Alemanya campió dels Jocs Mundials de la Joventut. Tomàs Fortesa ha parlat amb ell.
Bona tarda. És una competició que oficialment s'anomena els Jocs Mundials de la Joventut, organitzada per la Unió Ciclista Internacional. A la pràctica és un campionat del món de trial bici, però no se'l vol anomenar així perquè políticament no és correcte. I en la categoria de principiants, un català d'Argentona, Domènec Lladó, és el nou campió, té 9 anys, és conscient del que ha aconseguit i vol continuar perquè la bicicleta és una part important del seu món.
L'escola era molt difícil, he conegut forces amics i que he pogut aconseguir la victòria. Em trobo bé, em trobo que puc fer les coses. Sí, aquesta... Em trobo que puc fer tot i que ho haig d'intentar. Em sento content, molt content. Content, però, vamos, estic superbé. Trenar a tope i intentar guanyar el campionat del món de l'any que ve.
La prova es va disputar a la localitat de Nordorf, a la Nordenburg. Amb aquest campionat aconseguit, el ciclista català afegeix el títol al campionat de Catalunya i també al subcampionat d'Espanya.
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 00 85 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.
Som ja a l'últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt i, com sempre, en aquest moment és el que aprofitem per fer un repàs a la guia televisiva de la jornada.
Des de les 5 de la tarda podeu seguir el tennis per Teledeporte, la primera jornada del Master Series masculí de Cincinnati. A les 7 podeu alternar amb més tennis. A través d'Eurosport, el torneig femení de Montreal. I a 8:45, la Sexta ofereix el partit amistós de bàsquet masculí Espanya-Hongria, des de Saragossa, que és de preparació pels Jocs Olímpics.
Doncs amb aquest repàs arribem al final d'aquesta edició de l'Esport al Punt. Tornarem demà, com sempre, quan passin uns minuts de 2:45. Adéu-siau.